Ràdio Maricel, a cel obert.
Un quart de 12, tercera hora d'aquest cel obert d'avui, dijous 18 de juny del 2009. Si volen, podem començar per la mala notícia. A Sitges hi ha mosquit tigre. I si volen, podem continuar per la bona, que no n'hi ha massa. Elisabet Pérez, bon dia i bona hora.
Hola.
La regidora de Sanitat així ens ho deia, que Sitges no és, segons comenten els especialistes, una de les poblacions de Catalunya on hi hagi més mosquit tigre.
No és la més afectada. Els experts de la Generalitat ens comentaven que no sabien per què, però no es desenvolupava amb la rapidesa que es desenvolupa en altres llocs.
Mm. Per tant, es pot constatar l'existència del mosquit tigre,
sí,
però no que sigui, diguem-ne, ni en gran quantitats, ni, ens dèieu, en focus determinats o en indrets determinats, no?
No està molt localitzat. Al principi sí que les primeres notícies ens arribaven d'urbanitzacions o de carrers on hi ha més zona amb patis, però ara no està localitzat, està més o menys per tot el municipi.
Quan se'n va començar a tenir constància de la presència del mosquit tigre?
Al principi de la legislatura. L'any anterior hi havia indicis, però se sospitava, però no es sabia, perquè clar, resulta que quan la gent van picades a l'ambulatori, per exemple, l'ambulatori no saben realment si ha sigut un mosquit tigre o ha sigut una aranya. No? Veuen més picades, però clar, ells, tu si no veus el mosquit a la mà no ho pots saber. I l'estiu passat es van començar, no el passat, no l'anterior, el 2007 es van començar a veure ja exemplars, però no era molt extès tampoc.
L'any passat va augmentar la presència?
Va augmentar una mica més. La presència i sobretot la sensibilització de la gent.
D'acord, perquè l'època, diguem-ne, gloriosa del mosquit tigre acaba de començar i finalitza un cop acaba l'estiu?
Exacte, un estiu ampli, diguéssim. No només juny, juliol, agost, sinó potser uns mesos abans, uns mesos després. Depèn molt de la climatologia i de les pluges.
D'acord, aquest mosquit pica com tots? Pica més, pica menys, fa més mal?
Aquest mosquit pica, la picada fa més mal, perquè és una picada a la qual no estem acostumats, i fa unes picades considerables que són molt doloroses, són molt calentes, la reacció és molt, molt molesta i és molt llarga. O sigui, una picada d'un mosquit, potser et dura 3 dies, aquesta et pot durar una setmana o més.
D'acord.
Aleshores, el que la gent ha de fer és buscar consell d'un farmacèutic o d'un metge si la cosa es posa important.
D'acord, perquè en qualsevol cas hi ha solució com en totes les picades de mosquit. L'única diferència és la magnitud, per dir-ho així, de la picada i del dolor, del dolor del mosquit tigre. On és i quins són, diguem-ne, l'hàbitat on es pot trobar més a gust el mosquit tigre?
L'hàbitat, malauradament, està comprovat que el 80% dels mosquits es desenvolupen a les zones privades, o sigui, en les cases. Per què? Perquè a aquest mosquitet li agrada molt les aigües netes en petita quantitat. En què es tradueix això? Plats de testos, de les macetes, joguines, de nens que s'han quedat a fora, un cendrer que plou i es queda a la terrassa i en allà és on creixen. Això requereix que les persones desenvolupem uns hàbits, no? I un cop per setmana vigilem els nostres espais exteriors a veure si s'ha quedat algun plat amb aigua. I aleshores l'únic que s'ha de fer és buidar-lo. I si cada setmana es va fent això, no es reprodueix. En èpoques de molta pluja val més fer-ho un parell de cops per setmana.
És a dir, amb aigua de pluja sí, amb aigua neta sí, però
exacte,
si vostès es deixen el cubell de l'aigua de fregar fora el terrat, no pateixin, que el mosquit no hi anirà.
Val més que no se la deixin, però
que
el mosquit,
deixin, però el mosquit
no
vol aigües netes, exacte, i amb molt petita quantitat.
Amb una piscina, per exemple, no s'hi fa. Una piscina plena
sí,
no s'hi fa. Es fa el mosquit comú, però el mosquit tigre no. Però si la piscina ha quedat buida i queda
embassada d'aigua, sí,
poquet, allà sí que s'hi fa.
D'acord. Per tant, els consells bàsics i fonamentals que caldria tenir en compte serien?
És evitar les petites quantitats d'aigua estancada sense tractar, que seria aigua de
així
pluja
de
o aigua de regar. És simple, però és una, com un mantra, diguéssim, que la gent ha de tenir sempre present per evitar la proliferació.
Sí, perquè en molts llocs d'un domicili es poden trobar petites quantitats d'aigua, diguem-ne neta, que, per tant, poden ser motiu de la creació del focus del mosquit tigre.
Sí, senyor, jo d'entrada li recomanaria a la gent que tragués els plats dels testos, per exemple, en aquesta època, que vagin regant les plantes però que l'aigua corri i s'assequi, que no es quedi en els plats allà sota. I si tenen canalla, les joguines de la canalla també fa molt. O, per exemple, l'altre dia una persona que recollia aigua de la pluja i deia, és que l'ha fet servir per regar, pues, o no la tinguis, o si l'has de tenir, o un safret...
Te parla? Dius,
sí, amb una reixa mosquitera molt petita, d'un forat molt petit, molt petit. Mm-hmm. A veure, el mosquit s'hi seguirà criant, evidentment, però almenys no sortirà d'allà.
D'acord. És a dir, que seria una de les formes de poder, diguem-ne, conciliar els usos quotidians. Exacte. Amb la presència del mosquit tigre. Però yes. Aigua neta, en la majoria de casos, buidat, qualsevol...
Sí. I una altra cosa són les soques dels arbres. Habitualment hi ha soques que tenen una
configuració que permet, sí.
Exacte. Això s'hauria de tapar amb sorra, perquè no s'hi quedés l'aigua allà. Si ja s'hi posa una mica de sorra, ja està arreglat.
D'acord, és a dir, evitant la mesura del possible que quedin llocs que puguin permetre que l'aigua s'estanqui, sigui amb soques d'arbres o amb plantes amb una determinada... Seguint aquests consells...
Evitarem que es faci a casa. El que passa és que, clar, es pot fer a la casa del costat. Llavors hauríem de desenvolupar aquestes estratègies de bon veïnat, d'una mica ser tots conscients que si vius en una comunitat com viu la majoria de gent, clar, que tu facis la feina i intentar sensibilitzar el veí del costat també, perquè si ves un mosquit que no vola molt, no es desplaça molt, però clar, si està a la finca del costat o al balcó del costat, t'arriba a casa fàcilment.
Se'n té constància ja algun ciutadà ha trucat a la regidoria per dir, mínim, jo n'he trobat, o a casa meva, o no sé què.
Sí, alguns sí. No amb molta quantitat, i sobretot l'estiu... A l'estiu que vam ja constatar que n'hi havia, sí que hi havia ciutadans que ens els portaven a la...
D'acord, és a dir, exemplars.
Exacte, és que això vols dir que és... Sí, la tècnica els diria que sí, perquè s'identifica amb les potes. Mm. Quan el mates, quan l'enganxes, quan veus a les potes ratlletes blanques, és més fosc que el comú, però si veus la ratlleta blanca a la pota, està clar que és un mosquit tigre.
I d'acord, suposo que els exemplars que us portàvem estaven estomacats, sí. Ja.
Sí, la tècnica a vegades reia i deia, home, que no me'ls aixafin gaire perquè no ho puc veure.
És a dir, hi ha constància ja de la presència d'algunes persones que s'han posat en contacte a la regidoria. Estiu, hem de suposar que un estiu més sec, menys mosquits. Tan comuns com tigre, en el fons.
Exacte,
no?
Sí. La qüestió és la quantitat d'aigua.
D'acord. Per tant, un estiu més humit, més, diguem-ne, possibilitats de...
I més temporada de mosquit. Aquest any ha estat plovent molt i, clar, ha començat molt abat, molt aviat.
Viu més que el comú, aquest mosquit, també?
No ho sé.
És a dir, quan parlem d'una temporada més llarga...
No, que es reprodueix.
Que es reprodueix més.
Que es va reproduint durant més temps.
D'acord.
Ara aquests dies que ha plogut, potser si no hagués plogut ho haguéssim atreçat una mica més, o sigui, hagués sortit una mica més tard.
Hem volgut començar per aquí, amb aquests consells bàsics que resumeixen gairebé amb dos: evitar amb la mesura del possible que es facin bassals d'aigua neta a les cases, i per tant evitant la mesura del possible que quedin a casa seva llocs on pugui estancar-se l'aigua i per tant que siguin susceptibles del mosquit tigre. Si algú li pica un mosquit tigre, o bé a la farmàcia o bé a l'ambulatori, i cal que es posi en contacte amb l'Ajuntament, amb la regidoria, no, amb sanitat, no,
sí,
no cal,
si
no?
Si vol algun consell, sí, o creu que s'ha de fer alguna actuació, perquè sí que a vegades hi ha hagut veïns que ens deien, no, és que mira, el veí de sota té allò molt mal endreçat, no sé què, podem anar-hi i donar-li consells, recomanacions, fins i tot prendre alguna mesura coercitiva, que no és el que ens agrada, però informar-lo, o informar amb el veí que ens truca, o bé amb el veí de sota, de dir-li, escolta, mira, això ho has d'arreglar, o mira de... que aquesta manguera no et perdi aigua, o que aquest lloc on se't queda l'aigua no la tinguis.
La primera de les qüestions del dia d'avui, la segona, ahir dimecres la regidora també participava d'una xerrada que tenia relació amb aquesta promoció d'habitatge assequible de la Caixa com a regidora de joventut. Bé, continua existint una demanda, la crisi d'aquest any s'ha notat també amb la demanda de pisos a millor preu?
Mira, nosaltres vam fer aquesta xerrada perquè es va llançar la primera promoció, però enteníem que la gent necessitava una mica més d'acompanyament, no?, amb tot aquest procediment, perquè és un procediment una mica complex i farragós, no?, amb tots els terminis, els papers, i enteníem que això era bo. Ara tenim una sorpresa, que a mi m'agradaria fer una mica una crida, perquè a hores d'ara el termini es tanca el 30 de juny.
I hi ha pocs candidats.
No és que n'hi hagin pocs, però n'hi haurien d'haver més. A veure, m'explico. Es considera que per no deixar habitatges buits es fan tres llistes, o sigui, hi han d'haver tres vegades més demandants que habitatges, no? Aleshores es faria la primera llista d'adjudicataris, sí, i tres llistes més de llista d'espera.
Com es va fer amb la primera promoció, perquè després poden passar 50.000 coses i per tant que hi hagi reserva sempre als pisos.
Aleshores, el que passa ara és que tenim 300 i escaig sol·licituds i hauríem d'arribar gairebé a les 500 perquè tots els sol·licitants i la gent de la llista d'espera fos gent de Sitges. Mm-hmm. Per què? Perquè la legislació diu, si tu no omples amb gent del teu municipi, hauràs d'obrir a que gent de la província de Barcelona pugui ser beneficiària d'aquests pisos. Evidentment, nosaltres el que volem és que tothom que estigui allà sigui gent de Sitges. Amb la qual cosa engresco a tothom que tingui alguna dubte o alguna cosa que com a mínim s'apunti. No? Que després no li toca el pis i no el vol, sempre pot renunciar, això no hi ha problema.
Això és la crisi?
No ho sé.
Perquè si no recordo malament, en la primera promoció, que no eren 124 habitatges, que era menor, si no recordo malament, es parla de 700 sol·licituds, van haver, sí, o una... Eh que sí?
Em sembla que sí. Hi havia...
S'acostaven a les 700, si no recordem malament, fa 2 anys.
No ho sé si és per la crisi. Potser la... Segurament algú hi influeix. No sé si directament els problemes econòmics... Mm-hmm. Com una mica la inquietud de futur, no? De dir, bueno, jo no sé, no sé què serà amb el meu futur, potser em quedo on estic, això podria ser que sí que afectés.
O sigui que perquè tothom ens entengui, si a hores d'ara hi ha 300 i escaig sol·licituds, se n'ha d'arribar a les...
495. A veure, si són 460, igual no cal.
Si no, aleshores aquesta promoció queda oberta a tots aquells sol·licitants de la província de Barcelona.
Sí, tot i que en el sorteig tindran prioritat els de Sitges, en el primer sorteig.
Us ha sorprès?
A mi sí, sí que m'ha sorprès. Però bueno, jo penso que s'omplirà la promoció i que, clar, estem parlant de tres llistes d'espera.
Per tant, és, diguem, que és molt probable que no se n'hagi de fer servir o que depèn de l'interès que hi hagi per part dels que estan en la primera de les llistes de mantenir el pis, aleshores ja no caldrà treure recursos de les altres dues.
Exacte, exacte.
D'acord. Què és el que s'ha acostumat a preguntar i el que acostuma a ser motiu principal de neguit per les persones que volen...
El procediment, una mica, i també la relació arrendador-arrendatari. Una mica, doncs, a què tinc dret, a què no, què haig de fer...
La caixa, inquilí, la caixa.
Exacte, exacte. Que és el que ens passa a tothom quan anem a llogar un pis, que no saps una mica on te navegues, no? També hi havia inquietuds perquè, clar, no és el mateix els processos que fas en llogar un pis que ja està usat que llogar un pis nou, com són les altes dels serveis. Una mica és aquesta, no? La cosa, si podien tenir animals de companyia o no, que és una cosa que no està regulada. Aquesta relació.
D'acord. Queden coses per polir, per tant, des del punt de vista de poder donar una resposta clara a algunes d'aquestes qüestions?
No, amb aquesta promoció no. No, vam estar parlant una mica també dels pisos de compra, que és possible que el procés s'obri a final de desembre, però aquest sí que no està tancat, no estan definits els paràmetres encara. Es podien dir algunes cosetes, però no gaires. Mm-hmm. Però el de la caixa sí que va quedar tot aclarit.
D'acord. S'aposta pel lloguer, s'aposta per la compra, s'aposta per un model mixt?
S'aposta per un model mixt, perquè els pisos de lloguer estan molt enfocats a un col·lectiu i entenem que hi ha una edat de ciutadans que necessiten certa estabilitat. Mm-hmm. I aleshores una mica jugarem amb aquest model.
Perquè clar, aquí estem parlant com sempre de ciutadans fins a 35 anys o majors de 65 anys. Per tant, que de tota aquesta franja de 35 fins a 65, que segurament també pot haver-hi una demanda.
Sí.
I que necessita d'alguna forma algun parc de pisos per poder disposar. No?
Una fórmula mixta, jo et diria que nosaltres creiem una mica més en el lloguer, però bueno, ara estem treballant en fórmules mixtes, lloguer i compra.
D'acord. Lloguer amb opció compra seria una altra de les fórmules?
Seria una altra. Tots són opcions a tenir sobre la taula, però que encara no estan decidides.
D'acord. Fora d'aquesta qüestió dels pisos de la caixa, altres, diguem-ne, promocions de vivenda pública, a les quals s'està treballant ara?
Ara tenim solars, però directament no hi estem treballant. Per què? Perquè estem treballant en crear una oficina d'habitatge. Una oficina que centri tots els recursos i serveis al voltant de l'habitatge. digue-li borsa de lloguer, digue-li ajuts pel lloguer, digue-li rehabilitació, cèdules d'habitabilitat. Llavors volem donar aquest servei integral, que ja existeix però es dona a Vilanova des del Consell Comarcal. I entenem que no és un servei que es conegui, que la gent ha de tenir els serveis més a prop de casa, volem donar un servei més de proximitat. I ara el que estem treballant és en això. Per què? Perquè l'habitatge social també el podem treballar a través de les borses, que seria una mica intentar aconseguir lloguers privats per sota de preu de mercat, amb unes garanties que se'ls donaria al llogater.
D'acord. Com es pot explicar d'una forma fàcil, això?
A veure, jo sóc un llogater i a mi em ve l'administració i em diu: jo et garanteixo a través d'assegurances que no tindràs impagats, et faria la gestió de desnonament i a través d'una assegurança també et garanteixo la conservació del pis.
D'acord.
Però tu me l'has de llogar amb un ciutadà que jo tinc en una llista per sota del preu de mercat.
És a dir, l'Ajuntament com a avalador, per dir-ho d'alguna manera?
Com a intermediari.
Com a intermediari.
Com a intermediari,
com a intermediari que dona garanties.
Exacte, exacte, que gestiona les garanties, perquè les garanties es fan a través d'una assegurança.
És a dir, poder-li dir al propietari d'un pis que tindrà unes certes garanties sobre l'habitatge i sobre el pagament dels lloguers de l'habitatge, però que a canvi pugui llogar aquest pis a un preu inferior al que tenia o podia tenir inicialment previst.
Exacte.
Això és una fórmula que s'ha fet en algun lloc?
Una fórmula que funciona molt bé en diversos pobles. Està bastant estesa per tot Catalunya i em sembla que a Espanya també ho fan. L'altre dia vam estar a Mataró i ens explicaven una mica com ho feien.
I clar, perquè ara qui més qui menys deu pensar què pot ser un lloguer raonable aquí a Sitges? O un lloguer al qual amb la intervenció de l'Ajuntament a partir d'aquest criteri s'hi pugui arribar?
No ho tenim calculat, pot ser per sota d'un 20%, pot ser més, però això és, ho estem estudiant encara.
Hi ha molts pisos susceptibles de ser motiu d'aquesta estratègia?
Jo penso que hem de treballar perquè la gent entengui, primer, que fan un benefici social i després que els hi sapiguem explicar bé que no han de patir i que a canvi d'això ho han de baixar i que llavors s'engresquin a posar el pis a la borsa.
Ho diem perquè, evidentment, hi ha un parc ara de pisos per vendre molt important.
Exacte.
Que potser podrien entrar dins aquest règim de lloguer també assequible, però en uns altres paràmetres.
Nosaltres pensem
va per aquí la intenció?
Sí, que aquesta època d'aturada pot ser una bona època per engegar aquest projecte. Perquè, clar, la gent no es va llogar gaire, com dèiem, no? Aquests moments d'incertesa fan que tothom els seus projectes de vida els ralentitzi una mica.
D'acord.
No? I aleshores podria ser un bon moment per dir: mira, doncs, si tens dificultats de llogar, doncs jo et facilito això. Llavors aquella persona que diu: bueno, jo 800 euros no els puc pagar, però potser 600 sí, doncs el millor es decideixi. No?
Hem començat, però, aquest apartat fent referència a la promoció de vivenda assequible de la Caixa i sobretot aquest prec que feia la regidora per aquelles persones que puguin estar ara no massa receptives o no massa convençudes, que s'hi fiquin,
que s'apuntin, i un cop hagin de decidir ja decidiran, però d'entrada que s'hi apuntin.
Perquè si no s'obre la porta, per dir-ho d'alguna manera, a una d'aquelles qüestions que qui més qui menys hi ha reflexionat i va ser motiu també de debat molt intens sobre si aquesta promoció podia anar a parar a persones, diguem-ne, que no empadronades a Sitges, i per tant, diguem-ne, que aquí s'obria una possibilitat que no agradava a massa gent. Ens queden 5 minuts per què ha passat amb el cau i si s'ha reconduït alguna cosa a partir d'aquesta carta que apareixia a l'Eco de Sitges de fa unes quantes setmanes, signat per un professor i director d'institut de secundària, que deia alguna cosa que val la pena s'està morint. Parlava d'una situació molt complicada del cau, d'una reunió important que hi havia d'haver. Què ha passat amb el cau?
Ha passat que el cau passava uns moments molt complicats, molt complicats. Tenien falta de canalla, però sobretot tenien falta de caps. I una mica aquest senyor és el pare d'una nena que anava al cau i ell estava molt preocupat per la pèrdua de valors que suposaria perdre el cau, no? Nosaltres hi hem reflexionat molt. La societat que estem construint ara és una societat que està com molt en conflicte amb els valors del cau. I enteníem que era una cosa que no ens podíem deixar perdre. La gent que estava al capdavant estava bastant fluixa, però afortunadament ara s'han reengrescat. Han trobat companys que els ajudaran i que treballaran perquè el cau continuï, amb la qual penso que és una enhorabona per tots.
Perquè fins a quin punt algú podia pensar que l'Ajuntament intervenia en el cau o no hi intervenia, o l'Ajuntament d'alguna forma l'únic que ha fet és possibilitar una sortida pel cau?
Nosaltres el que vam fer, primer va ser la... Quan jo vaig entrar de regidora, el CAU va ser la primera entitat a la que vam anar a veure, perquè és, bueno, era, ara ja n'hi ha alguna més, de les poques entitats purament de gent jove que hi havia, però a més amb tot el contingut de projecte pedagògic i tot el que tenen, no? Però era una entitat que movien només joves. Doncs els vam anar a veure i ens explicaven la seva situació. I a mesura que han anat passant el temps, hem anat veient com anava evolucionant. I ens preocupava molt. Un dia vam tenir una reunió amb ells i estaven completament...
Desmotivats.
Sí, desmotivats totalment. I els dèiem, bueno, amb què us podem ajudar, què podem fer, quin cop de mà us podem donar. Però en cap moment volíem intervenir amb el que és la vida del CAU, però volíem posar totes les eines que tinguéssim al seu abast. I vam estar rumiant què podem fer. I bueno, es van fer algunes accions que a algú no li van agradar. Jo penso que perquè no va entendre exactament la filosofia, perquè el CAU continua i continuarà amb la seva autonomia completament. L'únic que els dèiem era, què voleu que fem? El que tingui ho posaré a la teva abast. Digue-li informació, digue-li difusió, digue-li, parla amb els instituts, el que puguem. I bueno, això és el que et dic, va haver una mica de controvèrsia, però bueno, el que hem de dir és, el CAU continua, que els pares i mares que tinguin canalla amb edat de ser de l'agrupament escolta, que s'engresquin, que preguntin, que s'informin quina feina es fa allà, i veuran que els seus nens rebran una formació en valors que difícilment poden rebre en qualsevol altre lloc.
O sigui que de moment es garanteix
la continuïtat
del CAU.
Sí, senyor.
A partir d'aquest article que apareixia a l'Eco de Sitges, el tercer dels temes que hem volgut abordar amb la regidora Elisabet Pérez, regidora de Sanitat i Joventut. Elisabet Pérez, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Gràcies a tu.
Seguim endavant.